Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
I una vegada més, aquí a Ràdio Ciutat de Valls, contarem amb la visita, els consells i les explicacions del doctor Paco Ester, com sempre, amb un tema interessant relacionat amb la salut. Bon dia.
Bon dia a tu, Miguel Àngel, i a tots els oients. Avui parlarem d'una patologia molt freqüent, que és el vertigen.
El vertigen, d'acord? Doncs sí, és allò de cara. Ara tu em parles. Et diria, sé el que és, però no ho sé segur si sé el que és. Per tant, ens podries explicar exactament què és el vertigen?
Molt bé, doncs tractarem de fer-ho i a veure si sóc una mica didàctic perquè el podeu comprendre.
Això segur.
El vertigen és un patiment molt freqüent i es defineix com una sensació desagradable de moviment del propi cos en el planol o de les coses que t'envolten. Els pacients acostumen a explicar-ho d'una forma molt variada. Uns diuen em roda el cap, altres em marejo, altres tinc el cap espès, i és una sensació fonamentalment d'inestabilitat. És molt freqüent, afecta a 9 persones de cada 10, persones grans, en algun moment de la seva vida. I per comprendre una mica com es produeix, haurem de fer una mica d'explicació com mantenim l'equilibri. L'equilibri lo mantenim amb 3 pilars, bàsicament: la visió, el sistema musculoesquelètic, per definir una mica això. Nosaltres estem quiets, però no ens mantenim erectes, i és perquè tenim un sistema muscular que comanda el cervell, que els músculs anteriors i els músculs posteriors fan que estiguem drets i no caiguem ni per endavant ni per enrere. I, per últim, un altre sistema que ajuda també a l'equilibri és el sistema vestibular, que és una part de l'oïda interna que no és responsable de l'audició, sinó de l'equilibri.
Per què es produeix aquest vertigen?
Molt bé. Aquests 3 sistemes, quan algú falla, apareix el vertigen. Per explicar-ho, aquests sistemes tenen uns receptors que informen al cervell de les nostres postures i dels moviments que fem. Aquesta informació l'analitza el cervell i actua produint unes respostes musculars. Un exemple molt fàcil: estem drets, ens donen una empenta i nosaltres amb les mans intentem contrarrestar la caiguda. Un altre exemple: un nano petit de lactant d'un any, lo posem assegut en una camilla, li donem una empenta en el pit i ell posa les mans cap enrere com un trípode per aguantar. Ningú l'ha ensenyat això. Llavors, aquests receptors són els que informen de la situació que tenim i el cervell dona una resposta muscular per evitar la caiguda. És curiós perquè aquests receptors en el vestíbul són uns conductes semicirculars que dintre hi ha un líquid que, per a que entendre'ns, seria com un nivell d'un paleta, la bufolleta, en el moment que canvien de postura s'activen i la informació és rapidíssima al cervell per produir una resposta. Perdó, hi ha 2 reflexos, que és el vestibulocular, que quan nosaltres girem el cap molt ràpid, els ulls van en direcció contrària. I després hi ha un altre, que és el vestibuloespinal, que la postura del cos s'adapta al moviment del cap. Un exemple: anem conduint i el conductor mai es mareja conduint. I quan va conduint agafa una curva i inclina el cap sense adonar-se compte cap a una banda. És produït per aquest sistema que parlo jo. Quan algun sistema d'aquestos entra en fallida per les diferents causes que pugui haver-hi, és quan nosaltres tenim la sensació aquesta.
Podria ser que falli un dels sistemes, diguéssim, o en falli més d'un, no?
Exacte.
D'acord. I els símptomes per detectar que ens arriba aquest vertigen?
Sí. La paraula més... El símptoma més important és la inestabilitat, que no s'aguanta en el planol. Tots de nanos hem anat a un gronxador i quan ens hem donat molt, que ha canviat el cap de moltes posicions i aquests conductes semicirculars del vestíbul s'han mogut molt, quan baixem tenim una sensació de que no ens podem aguantar i que tot s'inclina. Este símptoma és la inestabilitat. Però resulta que a nivell del vestíbul hi ha unes terminacions nervioses d'un nervi que és el vago, el nervi pneumogàstic, i produeix quan s'estimula per aquesta raó i dona una sintomatologia, no sempre, però algunes vegades, com basques, nàusees, pots arribar a vomitar, suor, inclús diarrea. Tota aquesta sintomatologia, no sempre, a vegades solament és la inestabilitat i a vegades amb l'acompanyament de símptomes de basques i tot això.
I el vertigen sempre és el mateix o hi ha de diferents tipus?
Hi ha diferents tipus. El més normal és el vèrtic posicional paroxístic benigne. Tota aquesta allà i la tera lo anirem esbrinant. És un vèrtic que apareix quan ens movem, sobretot el cap, paroxístic que apareix i desapareix, pot estar uns dies sense res i torna a aparèixer, i que sol s'autolimita, recupera. Hi ha un altre vèrtic que és el síndrome de Menier, molt més raro i és més complex. Hi ha un altre produït per un tumor benigne de l'oïda que és el neurinoma de l'acústic. Llavors hi ha un vèrtic produït per les infeccions, moltes vegades després d'estar refredats. Una de les complicacions que pot haver-hi és una laberintitis a nivell del vestíbul i que ens ocasiona inestabilitat. També un ictus de l'orella, també se produeix un ictus per una manca d'arribada de sang en el territori de laberint. També per traumatismes i per el colesteotoma, que també és un tumor de l'orella.
I quin seria el vertigen més comú, el més freqüent?
El més comú, el més freqüent, és el vèrtic posicional benigne, que la meitat dels casos no arribem a saber per què es produeix. I clar, com que es recupera sol, pues, nos deixa una mica tranquils. Està produït, per el que hem dit abans, una infecció de l'orella, per envelliment també, per otosclerosis, per sordera, i s'alteren aquest líquid i és el que ens dona de forma molt aguda sensació d'inestabilitat, a vegades con suor, con basques i sobretot al moure el cap. És un vèrtic que si t'estàs quiet minva els símptomes i el moment que mous tornen a aparèixer. Afortunadament millora, no? I este es confirma sobretot con lo que acabo de dir, que quan tens la inestabilitat, si t'estàs quiet, millora.
Ara, amb tot això que ens ha explicat el doctor Paco Esterra, a mi se m'ha acudit una pregunta, i és una cosa que, per exemple, jo experimento personalment, i no sé si té a veure amb el vertigen, per això ara trauré el tema. Els que, per exemple, no ens agrada gens la sensació quan mirem, per exemple, amb un balcó, a les grans altures, vaja, no ens agrada gens, fins i tot ens agrada mantenir-nos al marge per evitar aquesta sensació de treure el cap de gran altures, això té alguna relació amb el vertigen?
No és un vertigen. L'anomenament vertigen de l'altura és més una fòbia, una por. D'acord. Una por a les altures. Però no té res a veure amb el que estem parlant del vertigen.
De fet, té la seva lògica, no, perquè no experimentes aquesta ni cap sensació d'inestabilitat ni en cap moment perds, diguéssim, el control del teu cos, sinó que el que tens... Sí, està relacionat amb una por. Doncs mira, ara m'ha vingut al cap i aprofitant que teníem aquí el doctor Paco Esterra, doncs he aprofitat i he preguntat. I potser algú que ens està escoltant doncs també tenia aquest dubte i mira, l'hem aclarit ja d'una tirada. Què hem de fer quan es produeix el vertigen?
Molt bé. Malgrat que és una sensació bastant alarmant quan una persona pateix un vertigen, no s'hem de posar tranquils, sobretot quedar-nos quiets per minvar els símptomes, i passarà. Evidentment que hem de consultar el metge perquè faci una exploració. Si es tracta d'un vèrtic posicional, el més comú, potser nos donarà algun tractament, que consisteix en un vasodilatador de les artèries, i de persistir aquest vèrtic, pues caldrà moltes vegades fer una derivació a l'otorrino a fi efecte que ens faci proves identificar les causes que el produeixen.
Doncs així, com ho sintetitzaríem tot? Com ens ho resumiria el doctor Paco Esterra? El que hem parlat tots aquests tipus i, vaja, tot el relacionat amb el vertigen.
Com que espero no haver-me enrotllat massa, ara diré la conclusió. El vertigen és un símptoma desagradable, però afortunadament la història dels vèrtics, un cop trobada la causa que ho produeix, té un tractament eficaç. Per tant, no s'han d'espantar, malgrat els símptomes tan alarmants que produeixen.
Dins de les precaucions que s'han de prendre i això, i els efectes aquests que ens podrien fer caure i tal, tenint el diagnòstic exacte i tenint-hi el tractament adequat, doncs no cal que ens preocupem ni res, que passa ràpid. Molt bé, i jo volia preguntar-li també abans d'acabar, el doctor Paco Ester, es pot prevenir d'alguna manera?
Es pot prevenir, la persona que té vertigen amb molta freqüència, hi ha uns exercicis de rehabilitació vestibular que consisteix quan al llevar-se, per exemple, del llit, pues llevar-se a poc a poc, una vegada asseguts al llit, mirar sense moure el cap amb la vista, posteriorment bellugar una mica el cap i a partir d'allí començar a fer la vida quotidiana que fem. O sea, no fer-la de cop, perquè no es pot aparèixer, sobretot en algunes persones que ho tenen amb molta freqüència, evitar l'aparició del vertigen.
Seria una mica com fer un escalfament de tots aquests sistemes que ens ajuden a mantenir l'equilibri, no?
Ah, exacte, posar els receptors, un reset i posar-los al dia, no?
Molt bé.
I luego també una de les coses que se pot prevenir és moltes persones en cotxe es maregen. Anant en cotxe. Moltes vegades és perquè miren per la finestreta i van anant passant i clar, l'impacte visual va anant canviant i a vegades amb els moviments del cotxe el vestíbul lo fan tortollar una mica. Per tant, una de les coses per evitar les persones que es maregen és mirar sempre a l'horitzó, al front i, si pot ser, fer els moviments que fa el conductor a agafar una curva i probablement no es marejaran.
Fer com un simulador de conducció, no?
Ah,
I seguir aquests moviments.
Exacte.
Doncs ens quedem amb totes aquestes recomanacions i aquestes explicacions. I un cop més, agraïm al doctor Paco Ester que ens hagi visitat aquí als estudis i ens hagi parlat d'un tema interessant de salut i a l'hora de conèixer-lo, ajudar-nos a comprendre'l i conèixer-lo millor, doncs donar-nos també uns consells per la seva prevenció. Moltes gràcies, doctor Paco Ester. Fins a la propera.
Moltes gràcies, Miguel Àngel, i gràcies a tots els oients.